James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Al programa d'avui tenim l'Ernest Companys com a convidat, empresari, emprenedor, amb una amplíssima experiència en el món de la videoconferència, que sembla ser que és un dels estàndards que ha vingut per quedar-se forçat per la pandèmia. Bé, Ernest, tu ets un expert en el tema de videoconferència. Durant 25 anys has liderat una empresa de videoconferències. Ara el panorama ha canviat completament. Les videoconferències han deixat de ser una cosa exclusiva o exclusivista per ser absolutament popular. Al metro veus a la gent fent videoconferència, no? Però bueno, això està aquí, ha vingut, la pandèmia ho ha forçat i el món del treball, evidentment, ha canviat. I aquesta és la pregunta. O sigui, en quina mida el teletreball, la videoconferència, tot aquest nou canvi de paradigma es quedarà, no es quedarà, guanyarà el presencial, guanyarà el online? Com ho veus?
Hi ha una paraula clara que és aquesta videoconferència, però per mi, per sobre d'aquesta, està una més gran, que és col·laboració. No? Llavors, jo crec que amb aquesta pandèmia bàsicament tothom ha descobert que hi havia models d'una més intel·ligents a l'hora de treballar, a l'hora de formar-se o a l'hora de sociabilitzar, que afegint a l'online ens permetien fer coses de manera més eficient, no? Més ràpid, més barat, guanyant temps i qualitat de vida. No? I no es tracta ara de passar al full online, ni molt menys, no? Es tracta d'aprofitar-ne la partida equilibrada, justa, combinant-la amb el presencial, no? O sigui, trobar una fórmula híbrida de presencial online intel·ligent i eficient. Evidentment, si parlem de feina i si parlem dels treballadors de la cadena de muntatge, doncs potser no tenen tant a dir, però en tot el que és el treball del coneixement i dels serveis i la formació, per suposat, també, això és claríssim i és facilíssim d'introduir-ho i de seguida guanyar. No? Passarem, doncs, a aquest model de treball, de formació, de vida, com a mix d'estones presencial, estones online. I aquí comentar que aquí el gran avantatge és entendre que podem fer les coses de manera deslocalitzada i asíncrona. No? Són dues altres paraules importants. No? Si fins ara havíem de coincidir amb l'altra gent en el temps i en l'espai, això és molt limitant, realment. Estem molt acostumats a fer-ho sempre, però realment és una gran limitació. Si de sobte m'alliberes d'això i em permets fer el que jo he de fer quan jo vulgui i des d'on vulgui, ostres, és brutal l'alliberament, no? I aquí es comencen a sortir molts beneficis.
Sí, però en quina mida creus que l'empresari d'una pime, parlem, les grans multinacionals, evidentment, tenen les coses molt clares, però la pime de tota la vida, el CEO, o per no dir el CEO, el gerent, el director general, el propietari, com veu això de que els seus empleats, que abans els tenia a l'abast de la mà, ara els tenen, estan a casa seva i treballen per objectius? Sí. Aquesta pèrdua de controls no creus que encara està sent un rebuig?
Jo crec que el gran repte, i el repte que jo vaig tenir tots aquests 25 anys també, era lluitar amb els hàbits. No? O sigui, la gent té una manera de funcionar i de veure les coses i costa molt de canviar això. No? I aquesta és la principal dificultat que podem trobar-nos a l'hora de que un CEO un empresari, un directiu, entengui aquest model més intel·ligent, per així dir. No? Si més no, torno a dir, la pandèmia ha obligat a molta gent a... No hi havia més remei, o provaves i ho feies així, o paraves, i llavors han descobert que, ostres, que això està bé, no? Evidentment, sense passar-se, no? Si ens anem tots tot el dia a casa, perdem coses importants també, i això també s'han donat compte, i llavors estan buscant la recepta ideal pel seu cas, cadascun d'ells, no? T'afegiria aquí també que depèn molt també de l'ADN, no? De l'empresa o del CEO, i en tot cas, a mesura que es va renovant el teixit i que va pujant noves generacions i gent més jove, això ja és quasi obvi o natural. O sigui, la gent més jove, les startups d'ara, totes donen absolutament per sentat aquest model deslocalitzat, de col·laboració globalitzada, asíncrona. Escolta, tu treballa quan puguis i vulguis, per objectius. És que és natural perquè ells estan vivint la seva vida, no el treball. La seva vida ja és així i, per tant, això és obvi. No? Però, bueno, jo crec que, mica a mica, va entrant per tots els fronts. No?
Et pregunto a tu, precisament, perquè tu, recordo converses abans de tot això amb tu, estem parlant de videoconferència i molta gent que potser ens està sentint, la paraula videoconferència imagina doncs, dos cares parlant-se a través d'unes pantalles. Però, clar, el teletreball va molt més lluny. Hi ha moltes més eines col·laboratives perquè un equip treballi i comparteixi documents. En fi, parla'ns una mica de tot aquest entorn que permet teletreballar d'una forma eficient.
Absolutament. Sí, jo, per així dir, he sigut un defensor històric de la videoconferència i un enamorat del tema, però sempre reivindicant, entenent que allò era una part, i cada vegada et diria potser una petita part d'aquest model. No? La paraula gran actualment és col·laboració i videoconferència és un trosset d'aquesta paraula molt més gran. La potència ve per assumir aquests models col·laboratius que, com tu bé dius, comencen amb els chats, si vols, i els emails i els núvols, els documents compartits en espais de núvol. Totes aquestes eines, tot un munt d'eines que al final ens permeten fer això que dèiem, no? Poder desenvolupar projectes de feina, de formació, del que sigui, d'aquesta manera deslocalitzada i asíncrona, sobretot. Cuidado. Si és asíncrona pura, llavors la videoconferència ja ni entra. O sigui, jo puc fer moltíssima de la feina sense arribar a la videoconferència. Però sí que és bo que de tant en tant hi hagin checks, hi hagin postes en comú síncrones, no? En el que el moment en què parem, ens connectem, ens interactuem. Evidentment pot ser per telèfon, com hem fet molts anys, però ara cada vegada més ja tothom valora millor per vídeo i en aquell moment, a més, puguem afegir no només les cares, sinó els documents en qüestió que volem estar discutint. No? Per tant, bueno, sí, la videoconferència com a una part de tot aquest procés, aquesta part síncrona de tot el procés col·laboratiu que és molt més ampli.
En les reunions de tota la vida tradicionals, a la sala de reunions de l'empresa, es reunien 4, 5, N directius i sempre la reunió acostumava a girar al voltant d'una pissarra. Aquesta pissarra podia ser de paper, que anaven passant fulls, i tothom anava guixant, o una pissarra d'aquestes de vileta, no sé com dir-li, amb rotuladors que s'esborren. Però ara hem entrat en una altra cosa que ja existia, però que suposo que també ara s'està potenciant, que és la pissarra electrònica que podem compartir entre tots. També parla'ns una mica d'aquest espai de creació o de cocreació entre tots, d'anar dibuixant l'evolució d'una reunió.
Sí, a veure, primer una reflexió també quasi òbvia, que és que quan ja hem comprat, entre cometes, aquests nous models híbrids o online, de sobte descobrim que el paper no ens serveix, o el físic ens serveix molt poc, no? Si les carpetes aquelles que teníem apilades sobre el lloc de treball, si ara tot ho fem a distància, què faig jo d'aquells papers, no? Llavors, és part d'aquest canvi és convertir-nos, jo diria, absolutament en paperless, no? O sigui, tot ha de ser electrònic. O sigui, els documents passen absolutament ja, imprescindiblement, a ser electrònics. Poden ser PDFs, PowerPoints, el format que sigui, però no imprès. La impressió cau absolutament, no? I si això ho fem un a un, doncs parlem de les carpetes de sobre la taula. Si això ho fem ja en format grup, com apuntaves, no?, a la sala de reunions, doncs la pissarra veleda aquesta, és l'equivalent del paper, tampoc ens serveix. Ens serveix si estem tots allà en aquella sala. Però això cada vegada serà més estrany. Cada vegada serà més habitual que almenys una o dues persones dels convocats en una reunió determinada no estiguin allà presencialment. Això fa que una de les exigències que jo també estic veient, no? Que tots els espais... A veure, potser inclús una reflexió abans. Ara ja es va veient que anirem a l'oficina si tenim alguna cosa de valor a fer allà. Si no, ja ho fem des de casa. Les oficines agafen un paper de lloc de trobada. Si anem allà a fer alguna cosa amb altra gent, a interactuar i col·laborar, doncs hi anem. Si no hem d'interactuar o col·laborar amb ningú, no sé per què hi anem, ja estem bé a casa, no? Per tant, les oficines es converteixen ja això, en un lloc de trobada i de col·laboració. Com a tal, veurem que els espais s'han d'adaptar i han de ser bàsicament molts llocs d'interacció, sales de reunió, espais mixtes o híbrids, però on puguem seure varia gent per parlar i interactuar. Però, com et deia abans, rarament aconseguirem que tots els que hem de participar estiguem físicament allà en aquell moment. I serà molt probable que hi hagi gent a distància. I, per tant, tots aquests espais haurien de permetre fàcilment la videoconferència també, no? Perquè entrés altra gent. Si en aquest context una pissarra de paper justet, podem enfocar una càmera, evidentment, però se'ns fa justa, i la pissarra electrònica o el PC tàctil on fem servir de pissarra i el presentem, serà la solució ideal.
Has parlat d'espais, espais, has dit la paraula espai unes quantes vegades. Clar, evidentment, l'oficina tradicional de tota la vida, que encara la tenim, perquè la tenim, però suposo que d'aquí a un futur es modificarà físicament, han de ser més petites, no cal els espais que teníem o els espais de reunió, o sortiran espais de comuns com els coworkings. O sigui, com l'arquitectura de l'oficina creus que estarà modificada per tot això que està passant?
Sí, a veure, inevitablement. O sigui, jo diria en el futur i ja en el present. O sigui, ja en aquests moments moltes empreses, grans i petites, estan replantejant i estan redissenyant les seves oficines. I en general, o si vols exagerar una mica, jo fa temps que he dit que unes oficines X, no? Que algú que tingués 1.000 metres quadrats fins ara, doncs potser ara passarà amb 500. I a més, si d'aquells 1.000 en tenia 750 dedicats a taules de treball, no? A desktop, i 250 a sales de reunió o per interactuar, com dèiem abans, Doncs ara passarem això a 500 en total i potser 300 seran sales i 200 seran lloc de treball. No? O sigui, això sens dubte canvia perquè hi ha menys necessitat de desktop i molt més necessitat de sala gran. I està passant, ja, la gent està fent aquesta adaptació ja.
De tota manera, evidentment, això està aquí i això ja no hi ha qui ho pari i ja ha vingut per quedar-se. Però la presencialitat continua sent important. Vull dir, un exemple ha estat el Mobile World Congress, que realment ens feia falta tornar a veure i passejar i tocar el producte. Vull dir, la presencialitat, jo crec que amb una justa mida, pues, continuarà sent necessària. Però ara parlem una mica d'un futur que està començant, que és el metavers. El metavers, bueno, potser tindries que definir-lo primer, però amb quina mida creus que realment modificarà tot això? Perquè ja sí que és un grau... Home, no ens podem tocar, però ja és més presencialitat. O sigui, vinga, fem una aposta d'una mica de futur.
Bé, a veure, primer, si em permets, un petit comentari sobre el que comentaves de la necessitat de presencialitat, que la subscric absolutament, eh? Però t'has dit, volíem anar al mobile per tocar producte. Sí, vale, una mica sí. Però jo crec que les fires, i això em serveix per parlar dels espais de treball també, de les oficines, el que de veritat busquen més o poden aportar actualment més és el networking. O sigui, jo me'n vaig a una fira si em puc trobar amb persones allà i quedar i xerrar i potser segurament anar a prendre alguna cosa amb ells o anar a dinar després i tenir aquell moment relaxat en què surten idees molt interessants. No? A la feina és el mateix. Si hem de treballar estrictament, moltes coses les podem fer ja des de casa i en teletreball i demés, però després aquella estona, aquella trobada del passadís o a prendre un cafè és la que té un valor, de veritat, molt valuós. No? Bé, llavors, introduint el metavers. Bueno, el metavers encara hem d'acabar de veure tots com què acabarà sent o com quedarà, però podem imaginar-nos ja això, doncs uns espais virtuals en els quals podem arribar a replicar qualsevol cosa de les nostres vides, no? I també de les nostres feines. Doncs molta gent està proposant això, doncs, que les reunions de videoconferència passin dins del metavers, amb avatars i demés. Bueno, jo crec que hi ha un punt de valor i un punt de bombolla també i de que potser caurà, no? O sigui, jo personalment, per exemple, si m'imagino una reunió en una sala de reunions virtual en el metavers, amb quatre persones que més o menys es coneixem, i allà estem els avatars dels quatre, ho trobo curiós i divertit el primer dia, però immediatament ja trobo faltar una cosa bàsica o important, que és que jo vull veure l'expressió de les seves cares quan els dic a algú o ells m'expliquen alguna cosa. No? Si som avatars, no ho tinc, això. No? I per tant, ja se m'ha desmuntat l'invent. No? O sigui que, a veure, ens divertirem segur en el metavers, veurem moltes coses, però cuidado amb segons quines promeses. Que crec
sí,
que...
sí. No. Això de l'avatar, evidentment, jo des del primer moment, però vaja, jo ja he fet reunions, per dir-ho així, al metavers, amb el qual pots estar en una habitació preciosa, molt maca, el teu avatar, el meu, però podem tenir una pantalla amb la qual s'hi surt la teva cara, de veritat. Però hi ha formes de subsanar-ho.
Sí, 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 però vull dir que per fer això, vull dir, no guanyes més. Sí, diguem, què em dones més del que estic fent normalment ja amb les videoconferències tradicionals?
Sí, no, no.
De valor, eh?
Potser l'avatar... Mm. Bueno, com tu dius, el metavers està tot just començant i veurem com acaba. Ja va existir Second Life i, en fi, veurem què passa. Hem arribat al final de l'espai que tenim per aquesta entrevista. Queden 30 segons. Digues l'última sobre el teletreball de cara a qui ens està sentint.
A veure, potser una simple reivindicació com la que he fet històricament. Hem parlat d'aquesta gran paraula, col·laboració. Dins d'aquesta, la videoconferència és important, l'estem consumint ja fàcilment i naturalment. L'assignatura pendent que encara jo crec que queda és muntar això bé en, a les sales, no? Les videoconferències de grup en les oficines. No? Aquí jo estic veient encara moltes xapusses, no? Una webcam penjada per aquí i per allà per encabir o sobreviure a l'experiència, però això s'ha de millorar, no? I hi ha maneres professionals de fer i esperem que la gent sí. Ho vagi veient.
Evidentment, jo faig entrevistes cada dia via teleconferència i estic tip de veure a l'interior dels armaris que tenen al darrere la gent a la qual l'entrevisto. Bé, doncs, Ernest, amb aquest acudit, per dir-ho d'alguna forma, acabem l'entrevista. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. I d'aquí un temps tornarem perquè això evoluciona dia a dia.
Encantat, doncs.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem de l'accés d'informació i ho farem amb el professor Affidavit d'Onda, de Stanislaw Gleb. Aquesta obra es va publicar el 1973, però no hem tingut la traducció en llengua castellana fins al passat 2021, on l'editorial Impedimenta, fent coincidir amb el centenari del naixement d'aquest gran autor, ha decidit recuperar aquest llibre, fins ara inèdit en llengua castellana. Us faig una breu ressenya de la història. La història ens situa en un futur incert, on hem patit un holocaust tecnològic. Tots els ordinadors del món han quedat destruïts i, per tant, tota la informació que emmagatzemaven s'ha perdut. Milers de bases de dades amb informació de tot tipus ja no existeixen. I aquest fet ha provocat, doncs, evidentment, un gran terrabastall econòmic, industrial i financer al món tal i com el coneixem. Aquí començarien doncs, les memòries d'Ali i John Tichy, un científic que és l'ajudant del gran professor Affidavit d'Onda, un peculiar i excèntric científic que sap per quina raó els ordinadors s'han col·lapsat i s'han quedat totalment destruïts. La història ens explica una mica d'on ve aquest professor i també els descobriments que l'han portat doncs, a esbrinar què pot haver passat. Però no patiu, perquè no us ho explicaré, ja que ho heu de descobrir vosaltres mateixos. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs, com diu la novel·la, doncs patim un holocaust tecnològic, tots els ordinadors desapareixen i a partir d'aquí comença la nostra aventura. No és ben bé una història de ciència-ficció, és més aviat el que en consideraríem una ficció especulativa, ja que estem partint d'una situació que actualment ja hem viscut. No amb un nivell tan gran, ni tan mundial, ni tan, diguem, apocalíptic com presenta la novel·la, però sí que hem pogut veure com algunes entitats, algunes empreses, han patit atacs informàtics que han fet doncs, que perdessin aquesta informació. I això ha tingut greus afectacions tant amb el món empresarial com amb el món econòmic i financer. El professor Adonda és una sàtira que ens parla dels possibles efectes de l'abús de la ciència i de l'accés d'informació, sobre aquesta gran quantitat d'informació pot ser absurda que guardem i que emmagatzemem doncs, ara mateix al món d'internet. És una novel·la breu, de poc menys de 70 pàgines, però que toca molts temes. D'una banda, ens parla de l'explotació que estem fent al planeta. Ens parla també de la corrupció. Hi ha un capítol, un apartat molt interessant, on hi ha un polític que intenta concertar els matrimonis de les seves filles en base als seus propis interessos. I llavors ho comença a dir, doncs mira, amb aquest m'interessa, per intentar tenir coberts tots els àmbits que li són d'interès. És una novel·la també que ens parla, com hem dit, de l'accés d'informació, sobre la gran quantitat d'informació que estem guardant i que potser no seria necessària. És una novel·la molt divertida, amb un humor molt negre, molt anglès. Alguns l'han descrit com una mena de capítol de Black Mirror amb l'enfoc, diguem, dels Monty Python. Segurament no és la millor novel·la d'aquest gran autor de la ciència-ficció, però estic convençuda que és la més divertida, la més esbojarrada, i que si la llegiu us canviarà, sens dubte, el punt de vista sobre la ciència-ficció. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Doncs amb aquesta recomanació de la Marta Clua, que cada setmana ens porta una novel·la amb un toc tecnològic, i les paraules de l'Ernest Company sobre les noves formes de treball, acomiadem el programa d'avui i simplement us esperem la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.